Bueno, amb alguns ja ens hem saludat, però bon dia a tothom. Si ens en recordem, acabàvem l'últim dia amb el llibre dels jutges. Vèiem que hi havia un cicle. Israel es rebel·lava contra el Senyor. El Senyor permetia que un poble gentil sotmetés a Israel. Els israelites oprimits es penedien, clamaven al Senyor. El Senyor envia un jutge, el jutge allibera Israel, governa el poble d'Israel i quan el jutge mor i aquella generació passa, un altre cop la nova generació que no ha conegut el Senyor es rebel·la contra Déu i així anàvem encadenant i van passar 300 anys. Vale? Digues, David. No me'n recordo, però és des d'aquest esquema és des de jutges 3 fins a jutges 16. Fins a Samsó. Cada jutge, si ens en recordem, no governava tot Israel, sinó que governava una porció del territori, fins al punt que fins i tot hi ha jutges que van ser contemporanis entre ells. Hi ha judicatures que se sobreposen en el temps. I a partir de jutges 17, fins al final, hi ha dues històries de gent normal i corrent que tenen lloc durant aquesta època dels jutges que ens desanimen. Ens desanimen perquè veiem com la gent israelita havia perdut el coneixement del Senyor, havien caigut amb la religiositat sacramental dels gentils i tenien unes idees completament equivocades del Déu que els havia tret d'Egipte i els hi havia donat la terra. I aleshores arribem al llibre de Rut. Jo us recomano que si alguna vegada llegiu els últims capítols del llibre dels jutges, automàticament llegiu el llibre de Rut, perquè el llibre de Rut ens anima, perquè és el contrapunt amb aquelles dues històries. És una història entranyable en la que la llei de Déu marca totes les decisions i tots els comportaments personals. I el llibre de Rut ens ensenya que en un context general de desobediència del poble de Déu, és possible que hi hagi un remanent fidel que visqui amb obediència al Senyor. Rut és la història d'una dona estrangera, una moabita, que coneix el Déu d'Israel i que acaba integrant-se en el poble de Déu. És la història senzilla d'una dona senzilla, però que es convertirà en una peça clau de la més gran de les històries, perquè la Rut és la besàvia del futur rei David i per tant està dintre de la línia messiànica que desembocarà en el seu moment en Jesucrist. Recordem que anem a veure 5 eixos. Aquells 5 eixos que vèiem la setmana passada ens acompanyaran fins a Apocalipsis. Veiem la sobirania de Déu en el llibre de Rut de la manera com Déu ordena tots els esdeveniments perquè acabi produint-se el resultat que ell desitja. I aquesta vegada no és com vèiem amb jutges i amb Josuè, que eren grans esdeveniments de la història nacional d'Israel, sinó que aquesta vegada són esdeveniments de la vida d'una família, una família que podria ser la nostra perfectament, un pare, una mare i dos fills, que marxen de la seva terra a un altre país buscant un futur millor, que també és la història de molts de vosaltres. I aleshores, tot el que passa a les vides d'aquesta família va encaminat a que aquella moabita, Rut, acabi a Betlem de Judà, coneixent el Déu d'Israel, casant-se amb un home israelita i donant a llum a l'avi de David. Com veiem la llei de Déu i la responsabilitat? Veiem com la família política de la Rut actua segons les institucions de la llei de Déu en els diferents àmbits de la seva vida. O sigui, la història de la Rut va anar com va anar perquè la Noemi i el Boaz van decidir obeir la llei de Déu. Si no hi hagués hagut aquesta decisió, no haurien anat les coses d'aquella manera. Rut va decidir no abandonar la seva sogra i Boaz va decidir actuar com el parent redemptor que marcava la llei d'Israel. Cada un va ser responsable davant del Senyor amb el seu paper. Com veiem la gràcia de Déu en el llibre de Rut? Doncs com la Rut és acceptada al poble de Déu sense que ella s'hagués guanyat cap mèrit per pertànyer-hi. És veritat que la Rut va prendre la decisió d'acompanyar la seva sogra, però això no li va donar el mèrit d'entrar al poble de Déu. Ella no era jueva i ella va entrar al poble de Déu per la fe que ella va tenir en què el Déu d'Israel l'acollia sota les seves ales, com ella mateixa va expressar. I com veiem a Crist en el llibre de Rut? Doncs tornem una altra vegada en allò que dèiem dels tipus, de la tipologia, que dèiem el mes passat. Boaz és tipus de Crist. Això què significa? Que Boaz actua d'una manera que la seva actuació anticipa allò que farà en el futur el Senyor Jesucrist. Boaz és el redemptor de la Rut. És a dir, és el que es casa amb la Rut perquè la Rut s'integri al poble de Déu i perquè les propietats de la família no quedin en el desús. És com aquell Crist que ens agafa a nosaltres, que no perteníem al poble de Déu, paga el preu del nostre pecat i ens redimeix, ens compra, ens rescata perquè passem de la foscor al regne del seu Déu i Pare. Per tant, el que va fer Boaz amb la Rut és el mateix que el Senyor farà, que el Senyor Jesucrist faria i ha fet per cadascun de nosaltres. Anem al llibre de Samuel. Els llibres de Samuel, de Rut i de Cròniques, en realitat cada un és un sol llibre. Aquesta divisió que nosaltres tenim en primer i segon llibre és una divisió que l'hem fet a nosaltres. L'hem fet als éssers humans a efectes sistemàtics, a efectes d'estudi, però és una divisió artificial. Déu va revelar un sol llibre de Samuel, un sol llibre dels Reis i un sol llibre de les Cròniques. El Samuel va ser l'últim jutge d'Israel. Tenim en compte això que dèiem, la història de la Rut és una història que té lloc a l'època dels jutges, per tant, ara tornem un altre cop a la història general d'Israel i, per tant, encadenem amb l'últim jutge que havia estat Samsó. Samuel és l'últim dels jutges i aleshores Samuel aconsegueix el que cap jutge abans que ell havia aconseguit. I és que va aconseguir aglutinar Israel sota la seva judicatura, tot el poble d'Israel. I d'aquesta manera ell es va convertir en l'enllaç entre l'època antiga dels jutges, on, si us en recordeu, cadascú feia el que li donava la gana, i la nova forma política que arribaria a Israel després d'ell, que va ser la monarquia. Ell va ungir el primer rei d'Israel, que va ser Saül. Saül és un fracàs. O sigui, primera, és un fracàs que el poble d'Israel demani un rei, perquè el rei d'Israel era el Senyor. És un fracàs perquè el poble d'Israel demana un rei segons tenen totes les nacions. No van demanar un rei qualsevol, van dir, volem un rei com tenen totes les altres nacions. Si haguessin demanat un rei, per dir, un rei que ens guiï pels camins del Senyor, home, doncs hauria sigut no tan greu. Però no, ells volien un rei com el que tenien els gentils. I a més va ser un fracàs pel que va ser el propi regnat de Saül, la manera com Saül va exercir la reialesa. És per això que el Senyor va enviar Samuel a ungir el segon rei d'Israel, que en aquest cas ja no seria un rei escollit segons els criteris de les nacions gentils, sinó que seria un rei escollit segons els criteris de Déu, un rei segons el cor de Déu. I d'aquesta manera, doncs, va accedir al tron un dels millors reis d'Israel i un dels millors reis que cap nació hagi pogut tenir mai. Samuel com a últim jutge, Saül i David com a reis, tots tres van lluitar contra els enemics d'Israel. De tal manera que quan David va morir, el seu fill, Salomó, va accedir al tron amb un Israel completament pacificat, amb un tron ben assentat, amb uns enemics posats a ratlla, i per tant ja no era necessari continuar la guerra. Una miqueta per posar-nos en context. Com veiem la sobirania de Déu en els llibres de Samuel? En aquests llibres hi veiem com Déu guia tots els esdeveniments, aquest cop no d'una família, sinó de la gran història del seu poble. És Déu qui estableix a Samuel com a jutge. És Déu qui li dona el domini sobre tot Israel sencer. És Déu qui li dona la corona a Saül, perquè el poble vegi l'error de tenir un rei com tenen totes les nacions. És Déu qui li dona la corona a David, perquè Israel tingui un rei segons el cor del Senyor. És Déu qui li promet a David que la seva dinastia regnaria per sempre a Jerusalem. És Déu qui va guardar la descendència de David per tal que en el moment que Déu tenia decidit, el Crist que ell tenia preparat per la humanitat, per salvar la humanitat, nasqués en un lloc determinat. Com veiem la llei i la responsabilitat humana en el llibre de Samuel? Al llarg de tot el llibre veiem situacions concretes d'obediència, desobediència i les conseqüències que tenen. Per exemple, Saül va ser un rei, clar, recordem, com que era un rei com els que tenen els gentils, doncs ell, a les seves idees i la seva manera de governar, era la pròpia dels reis gentils. Saül es pensava que ell, pel fet de ser rei, estava per sobre de totes les lleis i de totes les normes. I es va prendre la llei de Déu a la lleugera. Concretament, quina va ser la gota que va fer vessar el vas? Saül va creure que el fet de ser rei li donava dret a saltar-se les normes del llibre de Levític sobre els sacrificis, i en un moment determinat ell va decidir oferir un sacrifici al Senyor. Recordem tota la reglamentació dels sacrificis al Senyor. Era una cosa amb la que s'havia de ser molt curós. Els sacrificis els havien d'oferir els sacerdots levites. El rei d'Israel tenia les seves limitacions. No pel fet de ser rei podia fer el que li donés la gana. I això Saül no ho va entendre. El fet d'oferir aquest sacrifici ell mateix va ser la gota que va fer vessar el vas de la paciència del Senyor, i això va provocar que el Senyor li anunciés que el regnat li era retirat, amb ell i a la seva dinastia, i que vindria un rei més idoni que ell, escollit pel Senyor i no pas per Israel. Després veiem a David, un altre exemple, l'exemple oposat. David va ser un rei obedient. Això va reportar la benedicció de Déu per Israel. Però David va cometre pecats molt greus. I aquests pecats van tenir conseqüències. Veiem, per exemple, una falta de respecte cap a l'arca del Senyor. Si fem una mica de memòria, va arribar un moment que els filisteus van segrestar l'arca de Déu. Això a David li va provocar una profunda tristesa. I no va parar fins que no va aconseguir recuperar-la. L'arca de Déu no era qualsevol cosa. L'arca de Déu simbolitzava la presència de Déu enmig d'Israel i s'havia de tractar com una cosa santa. No es podia portar de qualsevol manera. L'havien de portar els levites. S'havia de portar amb unes barres de fusta cobertes d'or, amb unes argolles d'or, i s'havia de transportar d'aquesta manera. Van agafar l'arca com si fos un sac de patates, la van ficar en un carro tirat per un bou, o per dos, no me'n recordo, i d'aquesta manera la van portar cap a Israel. L'arca va caure i algú la van tomar, algú que no era levita, la van tomar i aquesta persona va morir. La santedat de Déu no és qualsevol cosa, és una cosa molt seriosa. Veiem també el cas més conegut, l'ensopegada més coneguda de David, l'adulteri amb Batsabé i el posterior assassinat d'Urias. Que ja són greus per si mateixos, però a sobre David aquests pecats els va cometre aprofitant la seva condició de rei que Déu li havia donat. Això va tenir conseqüències i l'espasa no es va apartar de la casa de David. Em sembla que... Sí, va, perdoneu que no he passat els... L'espasa mai es va apartar de la casa de David i la família de David, ho sabem, que va ser un lloc absolutament desastrós on ningú va aconseguir viure amb felicitat. Com veiem la gràcia de Déu en el llibre de Samuel? Veiem, per exemple, com David perdona el rei Saül, que va ser el seu perseguidor. David va conviure a Saül en el seu palau, primer com a músic i després com a cap de l'exèrcit d'Israel. Aleshores, Saül va agafar una gelosia de David gairebé patològica i va acabar perseguint-lo i intentant provocar la seva mort. David va fugir i en dues ocasions Saül el va perseguir i David va trobar un moment amb el que podria haver-lo matat. I segurament molta gent ho hauria entès. Ara, David tenia clara una cosa. Saül era el rei ungit pel Senyor i per tant no se li havia de posar la mà a sobre. I David va perdonar Saül sense que Saül s'ho meresqués. Però també veiem la gràcia de Déu amb la manera com Déu perdona el pecat de David. Perquè David, malgrat tot, confiava en el seu Déu i l'estimava. David no mereixia el perdó del Senyor. Però David era un home que confiava en el Senyor i que quan s'equivocava es penedia de tot cor, reconeixia el seu pecat i canviava. I això és el que el Senyor espera de nosaltres quan ens equivoquem. I d'aquesta manera Déu perdonava David sense que David s'ho meresqués. Com veiem a Crist? David és un tipus de Crist, igual que hem vist amb vós. Fixeu-vos en quina situació es trobava David. Saül, un rei que no és del Senyor, un rei que no té el cor del Senyor, està governant, fins que el Senyor el treu per posar-hi el seu rei. I David esdevé un rei amb un cor com el cor de Déu. Això és el que el Senyor farà. En aquests moments el món té un rei que no té el cor del Senyor. I el Senyor traurà aquest rei i posarà el seu fill Jesucrist, que és un rei que té un cor que és el cor del Senyor. No com el cor del Senyor, sinó que té el cor del Senyor perquè ell és el Senyor. I també veiem a Crist quan Déu li promet a David l'edificació del temple. Sabem que una de les grans il·lusions de David era construir-li un temple al Senyor. I el Senyor li diu no, diu mira, diu, tu no seràs, però hi haurà un descendent teu que m'edificarà una casa. Això es compleix en un primer moment quan Salomó edifica el temple de Jerusalem, però es compleix amb la seva plenitud en el nostre temps actual, en el que el fill de David, el descendent de David, Jesucrist, està edificant l'església amb les pedres vives que som totes les persones que per la fe ens anem integrant a l'edifici. Doncs arribem als llibres dels Reis i de les Cròniques, que els farem junts. Aquests llibres cobreixen aproximadament des del final del regnat de David fins al regnat de Salomó i el seu fill Roboam. Després de David ve Salomó, després de Salomó ve Roboam. I expliquen també el cop d'estat que hi va haver durant el regnat de Roboam. Roboam tenia un general que es deia Jeroboam, el general de l'exèrcit, i aquest general es va rebel·lar contra ell. Quina diferència hi ha entre Reis i Cròniques? En una primera lectura, l'únic que veiem és que el llibre de les Cròniques es concentra en el regne del sud, de Judà, mentre que el llibre dels Reis va parlant del regne del nord i el regne del sud, Israel i Judà. Però en realitat això té un motiu. L'escriptor del llibre dels Reis és un historiador. L'objectiu del llibre dels Reis és explicar-nos fets històrics, que el lector sàpiga la història d'Israel i la història de Judà. I per tant ens va explicant períodes de la història d'Israel i períodes de la història de Judà. En canvi, el llibre de les Cròniques és un llibre que està escrit des del punt de vista religiós o espiritual, perquè és un llibre que està enfocat en el regne de Judà, que és on hi havia el temple, és on hi havia l'altar, és on es duia a terme el sacrifici, el culte, la litúrgia d'adoració al Senyor. Quin és l'objectiu de l'escriptor del llibre de les Cròniques? No és la història, sinó que l'escriptor de Cròniques utilitza la història per legitimar la dinastia de David. L'objectiu de l'escriptor de Cròniques és que quedi clar que el rei legítim d'Israel és David i que la dinastia legítima d'Israel és la dinastia de David. Per què? Perquè per un cantó hi havia la dinastia de Saül, que no va renunciar pacíficament a la corona. Quan Saül es va morir, a Israel hi va haver una guerra civil. David va haver de vèncer uns enemics interns per esdevenir rei d'Israel. Però per un altre cantó també s'havia de defensar enfront del general colpista, del Jeroboam, que es havia rebel·lat contra el rei de la dinastia de David. El cop d'estat havia triomfat a les tribus del centre i del nord d'Israel i havia provocat una fragmentació. El rei d'Israel va resistir a Jerusalem, que està al sud. Les dues tribus del sud, Judà i Benjamí, es van mantenir fidels al rei d'Israel, a la dinastia de David, de tal manera que a Jerusalem els descendents de David van continuar governant, però les tribus del centre i del nord es van separar perquè el cop d'estat de Jeroboam va triomfar i van ser un regne independent. Llavors, l'escriptor de Cròniques vol defensar que enfront de Saül i enfront de Jeroboam, el rei legítim d'Israel és David i la descendència de David. Per un motiu polític, no. Perquè de David ha de sortir la línia messiànica. De David ha de venir el Messies promès. És un interès espiritual, no és un interès polític. Com dèiem, Israel va quedar dividit en dos regnes. Les 10 tribus del centre i del nord van conservar el nom d'Israel i van desaparèixer a mans de Síria l'any 722 abans de Crist. Al sud, les dues tribus de Judà i de Benjamí es van mantenir fidels a la dinastia de David i van esdevenir província de Babilònia l'any 586 abans de Crist. El regne del nord, quan van ser conquerits pel rei de Síria, la població va ser deportada i es va confondre entre altres pobles i van desaparèixer. Els del sud van saber mantenir-se units com a poble. No van desaparèixer. Val? Judà no es va extingir. Va esdevenir província de Babilònia per recuperar després la sobirania. I també destacar que en el llibre dels Reis és on hi ha dos dels ministeris profètics més importants de l'Antic Testament, com són els ministeris d'Elies i Eliseu. Recordem que Elies és el prototip de profeta, és el profeta més gran d'Israel abans que arribi Joan el Baptista. Com veiem la sobirania de Déu en els llibres de Reis i Cròniques? Ho veiem en els ministeris profètics. Veiem que quan Déu diu una cosa a través d'un profeta, aquella cosa es compleix, tant en la família del rei com en la història del regne. També ho veiem en l'episodi d'Elies a la muntanya del Carmel, quan Elies s'enfronta als profetes de Baal. Elies prepara un sacrifici. Els profetes de Baal preparen un sacrifici. Elies per oferir-lo a Jehovà, els profetes de Baal per oferir-lo a Baal. Cadascú havia de clamar al seu Déu perquè el Déu en qüestió enviés foc per cremar el sacrifici. el Senyor va enviar foc per cremar el seu sacrifici i Baal no el va enviar. I aquí el Senyor demostra un poder molt gran. Hi havia alguna possibilitat de que algú hagués enviat foc sobre el sacrifici de Baal? Què penseu? Baal no existeix, no? Hi havia alguna possibilitat de que el foc hagués caigut? No? Què va passar amb Moisès quan davant del faraó d'Egipte va agafar el seu bastó i el va convertir en una serp? Els sacerdots del faraó van intentar fer el mateix i què va passar? Com? Claro, pero los bastones de los sacerdotes del faraón se convirtieron en serpientes. Claro, el que passa és que els déus d'Egipte no existeixen, però qui hi ha darrere dels déus? A darrere del culte Baal, Baal no existeix, però a darrere del culte Baal està Satanàs. Satanàs podria haver enviat perfectament foc des del cel. Mireu, el que vaig a dir ara l'escriptura no ho diu. L'escriptura no ho diu, però jo m'hi jugo el coll aquest que tinc aquí, que mentre això estava passant, Satanàs no estava dormint. M'estranyaria molt. Déu va impedir que Satanàs enviés foc des del cel. El poder de Déu, la sobirania de Déu, està per sobre del poder de Satanàs i de tots els poders d'aquest món. També veiem la sobirania de Déu amb les caigudes d'Israel i de Judà. Israel i Judà no van caure perquè sí. Israel va caure perquè no va tenir el regne del nord. Estic parlant de les 10 tribus del centre i del nord. No hi va haver ni un sol període a la història d'Israel amb el que hi hagués un penediment i una rectificació. Déu va enviar judici contra Israel. Déu els va avisar. El ministeri d'Elies i Eliseu era Israel. Judà també va caure per la seva infidelitat. Però fixeu-vos, el regne del nord, extingit. El regne del sud, disciplinat, però preservat. Perquè el regne del sud és on estava governant el descendent de David i d'on havia de sortir el Messies. Per tant, Déu amb la seva sobirania disciplina i a la vegada preserva. Com veiem la llei i la responsabilitat a Reis i a Cròniques? Doncs mireu, la separació en dos regnes és culpa d'haver desobeït la llei de Déu. Sabem que Salomó va començar molt bé, però va acabar molt malament. I el Senyor li va dir, a tu et trauré el regne. No regnaràs més sobre Israel. Però el Senyor li havia promès a David el contrari. Quina és la manera d'enviar disciplina sobre Salomó i mantenir la promesa de David? Agafar la majoria del poble i del territori, donar-li a un altre, però mantenir com una llàntia encesa a Jerusalem dues petites tribus que mantinguessin la línia messiànica. També veiem la sobirania de Déu, la llei i la responsabilitat en el gran moviment renovador de Josies. Perdoneu, que em sembla que m'he perdut. No. També ho veiem en el regnat de Josies. Josies va ser un dels millors reis d'Israel. Ell va trobar, restaurant el temple, un llibre, que s'anomena el llibre de la llei, que molt probablement era el llibre de Deuteronomi. Quan el rei Josies va llegir la llei de Déu i va veure com estava funcionant el regne d'Israel, es va penedir i va canviar la seva vida i la vida del regne. I també veiem la llei i la responsabilitat a Lleis i a Cròniques en la manera com es qualifica els reis d'Israel i de Judà. Cada rei d'Israel i cada rei de Judà és qualificat segons la seva obediència a la llei del Senyor. Cada vegada que ens diuen Fulanito de Tal va accedir al tron i va governar durant tants anys. I va fer allò que és correcte als ulls del Senyor o va fer allò que és incorrecte als ulls del Senyor. Els reis són qualificats segons la seva obediència a la llei de Déu, que evidentment cada rei era responsable davant del senyor de la seva actuació. David, digues.
No, volia saber si se sap quin rei va ser millor.
Això és una pregunta molt difícil de contestar. Jesús, sí senyora, gràcies Marina. Com veiem la gràcia de Déu en els llibres dels Reis i de les Cròniques? David va fer una oració al final del seu regnat i Salomó va fer una oració magistral, si em permeteu l'expressió, quan es va dedicar al temple, al segon llibre de les Cròniques, capítol 6, i en aquestes dues oracions es deixa clar que no és Israel, que Israel no es mereix res, que el mèrit d'aquell temple no és per la grandesa d'Israel, que tot el que Israel té des de que van sortir d'Egipte, la sobirania, la terra, tot el que tenen, els hi ha donat Déu per pura gràcia, que Israel no mereixia res del que Déu li havia donat. També veiem la gràcia de Déu en el perdó del Senyor per David i Manassès. Manassès va ser un rei, el David preguntava qui era el millor, i és difícil contestar, però el pitjor no és gaire difícil. El pitjor rei va ser Manassès. Violent, sanguinari, va sacrificar algun dels seus fills als déus gentils, idòlatre, o sigui, no tenia cap virtut. D'aquesta manera va convertir Jerusalem i Judà en un infern durant 50 anys. Quan duia 50 anys governant, Manassès es va penedir i va governar 5 anys com un rei obedient al Senyor. No va tenir temps de que el regne el seguís. És a dir, 50 anys de mal govern van pesar més que 5 anys de bon govern. Ell va canviar, el regne no va canviar. Però el Senyor va perdonar el pitjor rei d'Israel. I podem estar segurs que en la vinguda del Senyor Manassès també hi serà, que viurà eternament el regne de Déu com nosaltres. També ho veiem en el perdó del Senyor cap al rei David. Els llibres de Cròniques i de Reis ens expliquen el pecat dels cens. Quan Déu li diu a David, David, s'han acabat les guerres, ja pots descansar, això estem al final del regnat de David, eh? David agafa i diu, bueno, el Senyor m'ha dit que ja no hi haurà més guerra, però jo, per si a cas, vaig a comptar quanta gent tinc per si haig de sortir a lluita, cosa que el Senyor li havia dit que no. Aquesta desconfiança amb el Senyor a Déu no li va agradar. David va haver de rebre la reprensió, la va acceptar i el Senyor va perdonar el rei David, que es va penedir de tot cor. I com veiem a Crist en els llibres de Reis i de Cròniques? En el manteniment de la línia messiànica en el regne de Judà. Els reis de Judà, és molt curiós comparar Israel amb Judà. A Israel no us penseu que Jeroboam va donar el cop d'estat i la seva família va governar fins a l'extinció del regne. Les dinasties reials es van anar succeint perquè es mataven, es feien altres cops d'estat. Les famílies reials van ser molt diverses en el regne del nord. En el regne del sud, que també hi va haver els seus jaleus, però sempre es va mantenir la dinastia de David. Mai cap rei que no fos de la família de David va governar a Israel fins a la invasió babilònica. Els bons reis de Judà, perquè Judà va tenir algun bon rei, també són tipus de Crist. Fixeu-vos que de Josies podem dir el mateix que hem dit de David. Josies, el bon rei de Judà, era el net del Manassès, d'aquest que era tan dolent. Per tant, què es va trobar Josies? Es va trobar un regne que estava enfonsat amb la impietat. I Josies va ser el rei amb el cor, amb un cor que mirava a Déu, que el Senyor va posar per conduir el regne pels seus camins. De la mateixa manera, com hem comentat abans, que algun dia, en la vinguda del Senyor, Satanàs serà remogut i Jesús, el rei de reis, serà el qui governarà el cel i la terra de manera plena per sempre.